camins.
Mentrestant, a Qatar, Xavi fa entrevistes perseguint blanquejant el país. Els periodistes rabien contra Luis Enrique. Luis Suárez, matador uruguaixo, plora com un nen petit la eliminació del seu equip. I el Brasil, a aquesta hora, desplega la seva samba sense el cap de la rua, que és Neymar, però classificadíssim. Viure un Mundial a l'hivern, que voleu que us digui, és divertit. A tot això és divendres i som la cua del lleó.
Quan acaba el dia, comencen els camins.
Hem innovat. La Paula es posa innovadora. Els divendres ja sabem que estem acostumats a moltes sorpreses i mai se sap el que pot passar. Per tant, prepareu-vos que a lo millor Paula avui ens fa aquí un muntatge doncs, diferent, per no avorrir-se també. També està bé que es vulgui destreure. Bien, Paula, bien, estamos contigo. Bueno, bona vesprada d'aquest divendres 2 de desembre del 2022, dia 1 després de Salvador Aragonès, que una vegada més amb el seu estilàs ens va portar aquí al Camins del món de l'economia i de l'empresa. Dia 1 també després d'endinsar-nos en un món oníric i surrealista amb la mostra Dalí Cibernètic, que tenim en marxa a l'Espai Ideal Barcelona fa ja unes quantes setmanes, una exposició que no deixa indiferent i que presenta aquest univers poètic oníric d'alinear amb projecció de gran format, instal·lacions interactives, hologrames, això crida molt atenció, hologrames, realitat virtual, intel·ligència artificial, de tot, tenen de tot. Ens va parlar de tot plegat la Núria Navarro, cap de comunicació i promoció de l'Espai Ideal, on tenim aquesta exposició, i ens va encisar una mica amb tot aquest material. Si voleu recuperar el nostre dijous i qualsevol dels nostres continguts del Camins, ja ho sabeu, podeu trobar-ho tot als nostres comptes de Twitter, @caminsestel, d'Instagram, caminsestel, pilotats per les mans expertes en manicura francesa de Maria José Mendoza, i no us oblideu de l'aplicació Radio Estel Oficial i la pàgina web radioestel.cat. Tots els camins porten a Radio Estel. Avui tenim divendres de revolució, opinions a dojo per repassar una mica els temes de la setmana, també les darreres hores, amb el nostre estil marca de la casa. Ho farem amb Iván González i Jordi Cerdà. I a la part final del programa torna a escena David Serra, radiofonista de raça. No sabemos de qué raza. De Yelen Lutiers, que sempre ens regala el seu show particular a les nostres ones. En aquesta ocasió li farem els honors al Mundial de Qatar. Estem una mica obsessionats, ja ens perdonareu, i parlarem de les aficions, dels aficionats, de qui és qui en les aficions del Mundial, amb apèndix a part per l'afició espanyola i catalana. Ganes de David Serra a la part final del programa. Aquestes són les cosetes que us hem preparat. Vosaltres direu, des d'ahir, només això? Bueno, és que a part de preparar camins, fem debats, encesos a la redacció, cantem també de vegades, i això ens porta molt de temps. Per tant, no està mal. Si busques l'alternativa de l'alternativa, des d'ara i fins les 9, és divendres, som Camins i la ràdio lo sabe.
Amb Rafa Sanahuja, Camins.
Senyor Iván González, bona vesprada.
Bona vesprada.
Senyor Jordi Cerdà, acabat d'aterrar ara mateix. Bona tarda, bona vesprada, guten Tag.
Buena sera.
Fantàstic. Bueno, algun dia... Bueno, clar, hi ha molts idiomes. Jo crec que no ens els acabarem d'aquí al final de temporada. Tot bé, senyors? Ja tenim aquí el fred. Ui, t'has tallat el cabell, Jordi, molt
home,
bé.
Home, sí, clar, quan ve el fred jo em tallo el cabell. Faig al revés que tothom.
Exactament. Tu, bueno, el teu esperit contradictori. I bueno, és que tenim el contrast aquí amb Iván González, que igual se l'ha arreglat una mica, podria ser, perquè això el teu pelazo s'ha de treballar també una mica, no, Iván?
Tallen les puntes.
Es tallen les puntes, molt bé, molt bé. Doncs vinga, ja tenim aquí els opinadors, tot un revolutum.
Camins.
M'he reservat el tema d'Indiana Jones per al final, però també el treuré perquè Iván González, bueno, fa una estona ha fet un tuit publicant a Twitter el tràiler, que per mi és meravellós, i he dit molta emoció i moltes ganes, i Iván González ha dit jo també. Jo
Indie forever.
Em sumo. Bueno, és que bueno, he deixat el tema per al final i parlarem una mica d'aquesta pel·lícula que ens espera d'aquí 7 mesos, hem d'esperar encara una mica. Però una altra pel·lícula diferent, també d'aventures, de vegades culebrot, de vegades d'aventures, sempre amb girs sorprenents, és la que vivim a la política catalana, d'acord? Tenim Esquerra Republicana de Catalunya, que ja reconeix públicament que negocia un acord per als pressupostos catalans amb el PSC, cosa que van dir que, vamos, que antes muerta que sencilla i que no ho faria mai a la vida. Així ho ha confessat la portaveu dels republicans Marta Vilalta en una entrevista aquí a aquesta casa al matí a Radio Estel. Va dir, a més, que aquests dies les negociacions s'estan intensificant per tenir un acord al més aviat possible. En aquest sentit, la portaveu republicana també va explicar que paral·lelament mantenen reunions amb Junts per Catalunya, que tot la trencadissa, doncs mantenen aquí, sembla ser, segons va dir la Marta Vilalta, les vies de comunicació per intentar arribar, va dir ella, a punts de complicitat i d'acord. Jo crec que és una bona notícia, en principi, aquesta predisposició a obrir horitzons, a estendre la mà, a estendre una mica ponts. Sí que és cert que Salvador Illa, també en alguna entrevista que ha concedit aquests dies, va dir que no serien pressupostos a la carta, sinó que es negociarien i que ells tenien les seves propostes, etc. No sé com veieu si abans de final d'any tindrem uns pressupostos, com veieu aquest una mica...
Jo vull fer de pitoniso, Jordi.
Home, sí. Fantàstic.
I jo diré que sí. No sé si regal de Reis, regal de Santa Claus, el tió... No sé, però abans de... Per les dades nadalenques tindrem pressupostos. Sí. I certament, és el que dèiem, estan negociant també amb Junts. Parafrasejant el nostre intendent, bueno, vale, d'acuerdo.
Bueno, vale, d'acuerdo. Creieu que per aquí no... Tu penses, Ivan, que per aquí no trobaran un acord, amb Junts?
Jo no ho crec.
Bueno, ho hem vingut dient moltes setmanes enrere. El processisme és mort, visca l'autonomisme. Ha retornat, tornem a estar als anys 90, i valgui la redundància amb l'aspecte de l'autonomisme, doncs és que ja no queda cap partit processista, només queda Junts per Catalunya. I Junts per Catalunya està barallat amb tothom. No té cap mena d'interlocutor al Parlament. Li ha dit feixista Esquerra Republicana, literalment, el Partit Popular, el PSC, la CUP, a Ciutadans, el Vox... Jo trobo molt positiu tot això que està passant, i també em sembla absolutament lògic, vull dir, no tindria cap mena d'explicació que a Madrid hi hagi un pacte entre Esquerra Republicana, el Congrés dels Diputats i el govern espanyol, i a Catalunya hi hagi una reciprocitat entre el primer partit, que és el PSC, i el segon, que és Esquerra Republicana, que vull dir que es necessiten absolutament. El soci natural d'Esquerra Republicana sempre ha sigut el PSC, m'agradaria recordar als nostres oients els dos passats tripartits. No és cap novetat. I a Barcelona fa molt mal de dir, molt mal, però la Colau està governant amb Esquerra Republicana. I el Rafa em mira i diu, ja tret la Colau.
Ai,
no.
Ho estava esperant, perquè és el tema estrella. Bé, veurem què passa, no? Veurem al final com es desenvolupen aquests... A mi sí que m'ha sobtat, perquè, clar, són aquestes coses que sempre passen a la política, no? És a dir, escoltem...
El PSC ho porta dient mesos.
El PSC sí, Salvador Illa fa mesos.
I el president Aragonès havia de fer el paripé, jo ho sento dir-ho així, però havia de fer el paripé. O sigui, ell també realment, no sé si en la realitat del dia a dia o no, però ja també porta negociant mesos. O sigui, després de cara a la galeria havia de dir que no, evidentment, però no.
A mi el que em sorprèn és que tan obertament diguin no ho farem mai això, i després vingui la Marta Vilalta i reconegui que efectivament ho estan fent. Jo crec que d'alguna manera és una bona... Bueno, d'alguna manera no, jo crec que és una bona notícia.
És molt bona notícia.
Tenir pressupostos sempre és bona notícia.
És una bona notícia.
Estabilitat política a Catalunya, que no n'estem vivint des del 2014.
És una bona notícia, sobretot recordem, perquè jo crec que s'han d'ajustar una mica els pressupostos més socials, més encaminats a acció d'ajuda a les persones que més ho necessiten, que això no hagués pogut ser si haguessin tingut una pròrroga, no?
Absolutament. Es perden de 2 a 4 mil milions d'euros d'ingressos, perquè has de prorrogar, no pots augmentar la pressió fiscal, repercutir-la. I valgui d'una cosa, tu dius lo dels pressupostos socials. No hi ha pressupost més social que el que no s'encamina a aconseguir un lloc de treball. Aviam si ara es desbloqueja el Hard Rock, que diuen que donarà feina a 200.000 persones, seria pico mil, i sobretot l'inversió de 1.900 milions d'euros de l'aeroport de Barcelona, que ens faria créixer molt.
És que l'aeroport de Barcelona, si no fa aquesta inversió, i aquí podem debatre si s'ha d'engrandir per un joc, per un altre, o s'ha de fer una cosa o una altra, però s'ha de fer alguna cosa, perquè si no està mort.
Bueno, aquí tenim la vessant més ecologista, que diu que seria un atemptat, no?, contra tota la zona aquella, etcètera, respecte al, com a punt, respecte a l'aeroport. Per tant, tenim bones notícies, com sempre, amb aquests girs de guió que es poden intuir, però que de vegades ens sorprèn. I a mi m'ha sorprès aquesta setmana aquesta declaració de dir ara sí estem negociant amb el PSC, perquè van deixar tan clar que no. que ara resulta que sí. Si us sembla, fem un canvi de tema, un tema que per mi és molt interessant, és el tema del sindicats d'infermeres i d'auxiliars sanitaris que han dit que s'afegeixen a la vaga de metges que en principi està convocada per al gener. Recordem que la convocatòria s'ha fixat per al 25 i 26 de gener i ara s'hi sumarien infermeres auxiliars, també farmacèutics de l'àmbit públic i privat. Això implicarà que també es mobilitzen doncs, aquests col·lectius. Des de la mesa sindical afirmen que estan topant amb la inacció del govern dins d'un clima de tensió extrema dins del sector. Entre les reivindicacions hi ha equiparar les condicions laborals del personal del sistema públic o establir ràtios adequades entre professionals i usuaris. També demanen que es planifiquin les places sanitàries per donar resposta a les jubilacions dels propers anys i a altres necessitats. Clar, a mi davant de tot això em crida l'atenció una cosa, i és que jo considero, això és una opinió meva personal, evidentment, que tenim una sanitat pública fantàstica, perquè jo he estat molt, molt, molt usuari de la sanitat pública, i em crida tantíssim l'atenció que aquests professionals no estiguin, com a mínim, mitjanament ben cuidats. O sigui, aquells mateixos, que normalment són molt vocacionals, arribin a aquest punt de dir, ens aturarem, perquè això no pot ser, estem col·lapsats, també em crida moltíssim, només cal anar un dia al CAP per adonar-te que la ràtio pacient-metge de capçalera, metge de família, no es pot suportar, doncs em crida l'atenció que per aquí no cuidem la nostra sanitat i els nostres professionals.
Però aquí hi ha un problema més greu, no és només la sanitat.
Quin és?
Que estic d'acord amb tu, disculpa, que la sanitat pública que tenim aquí és de 10.
Jo crec...
aquí hi ha també de 10 o de 11. Però, reitero, no és un problema només de la sanitat. Aquí el problema és que l'altre dia també escoltaven que Guàrdia Urbana, tant a Barcelona com a les províncies, estava en ràtios mínimes. Escoltaven també els professors, que necessiten més professors. Escoltaven també... Clar, no és només la sanitat, que sí, que sí. Però és que hi ha molts jocs que estan francament mal cuidats. I he posat Guàrdia Urbana i professors com a exemple, però podria posar-ne més. I en quant als metges i als infermers, aquí tenim un hàndicap més, que és el fet que no hi haurà ni laboral real. Tu saps quan entres, no saps quan surts. Mm-hmm. Sí, els sous són els que són. No diré ara si bons o dolents, perquè em ficaria no em demanen, però són els que són.
Com a mínim, escoltem sempre que en comparació a la resta d'Europa estan realment molt per sota.
Fa 20, 25, 30 anys, o quan jo estudiava a la universitat, tots els meus amics que van estudiar infermeria van marxar a Anglaterra. Tots. Que després han anat tornant, també s'ha de dir. Però tots van marxar a Anglaterra. Per algú serà.
Sí, sumar-me al que diu l'Ivan, la meva germana és infermera. Conec el cas, almenys el seu cas, de primera mà. És veritat el que ha dit dels sous. A França s'està pagant 3 vegades més a un infermer o un metge, cosa que no és lògica, perquè el nivell de vida no és 3 vegades més car a França. Per tant, estem formant infermers en les universitats públiques que el dia de demà nodriran serveis públics més ben pagats, tant de metges com d'infermeres. El que tu has dit de que es col·lapsen els CAPs és que té tota la lògica que es col·lapsi. En Catalunya cada any està creixent entre 100 i 150.000 persones. Quants hospitals nous s'estan planificant, executant i construint cada any? Cada any hi ha una ciutat de Tarragona nova a Catalunya de gent que ve de fora que necessiten la seguretat social i necessiten assistència mèdica. Hi ha els mateixos hospitals, hi ha els mateixos llits. Com caram, i metges.
O menys.
I com caram els han d'atendre si cada any hi ha més gent? Hi ha una planificació pèssima. I això, tu diràs que aprofito per dir-ho, però és que ho penso de veritat. El processisme ha fet molt de mal a Catalunya. Portem una dècada que no es parla de res més que si això, que si allò, que si no ens volen, que si no sé quantos. Hauríem de centrar les nostres energies i forces en millorar el que ens sustenta. I no s'està fent. Quants debats heu vist a la televisió pública, a una televisió privada, parlant d'això? En canvi, tots els meus respectes, qualsevol polític, que si m'han fet això, que si m'han jutjat, que si no sé què, que està molt bé, però no podrem centrar totes les nostres energies aquí.
Veieu que aquesta vaga sortirà a efecte? Creieu que és una mesura adequada al que reivindiquen? Perquè, clar, una aturada de metges, imagino que realment hi haurà serveis mínims, per suposat, i que totes les urgències seran ateses. Però, clar, jo crec que sí que tocarà prou els pebrots i que s'intentarà evitar. No sé si arribaran a un acord.
Ha passat alguna cosa a Madrid?
Fins que no es plantin del tot, no passarà res. El dia que diguin prou, Però prou és prou, vaga indefinida, aquell dia haurem de tremolar.
Doncs també seguirem a l'expectativa per veure el que passa. Abans de fer uns minuts de publicitat que sempre tenim present, perquè és el nostre sustent, parlant del sustent, doncs vull treure-vos un tema que jo crec que us interessa a tots dos, però tal vegada especialment a l'economista Iván González, i és que el primer Cupra Made in China serà una realitat d'aquí poc menys d'un any. L'empresa SEAT, amb seu a Martorell, fabricarà per primera vegada en els seus 70 anys d'història un model a la Xina i serà el nou SUV elèctric Cupra Tavascan, tal com es va avançar diferents mitjans fa uns dies. De fet, el primer cotxe que sortirà a final del 2023 de la nova megafactoria de Hefei no serà Volkswagen ni de cap altra marca del grup, sinó de Cupra, que és la marca amb què està fent el llançament de tots els models elèctrics, com el Cupra Born o el Cupra Urban Rebel, i en tot cas el Cupra Tavascan produït a la Xina. És ideat a Barcelona, però produït a la Xina.
Ho dius com a mala notícia, entenc.
Ho dic com a cosa que em sorprèn, perquè el seu seria que si ho idem aquí, es produís aquí amb tot el volum de negoci que pot provocar. No?
Justament per això dic mala notícia. Sí, vull dir, clar, tu mateix t'has contestat. No? Si està ideat aquí, perfecte. Vale, però tenim suficient capacitat fabril per poder fer-ho aquí també. Vale?
I com és que es decideix fer allà? Per un tema de costos, en aquest cas.
Cupra i SEAT, cada cop, encara que hagi nascut aquí, cada cop és més fora d'aquí. Tots els meus respectes. El seu president fa anys que no és d'aquí. Uh-huh. Que em diràs, no te res a veure? Sí que en té, sí. I que Cupra marxi allí, quan a més ara estem portant nosaltres empreses estrangeres que fabriquen bateries pels cotxes futurs, home, és una poca o una mala aposta, penso jo, de Cupra de cara al futur, perquè Martorell acabarà fabricant també cotxes elèctrics.
Per nosaltres és molt dolent, però és cert que per la companyia, que tenen una divisió de visió estratègica i d'anàlisi estratègic, ells s'han adonat que a la Xina hi ha 1.450 milions d'habitants que cada dia, cada any, guanyen entre un 10 i un 15% més de salari, mentre que a Europa cada dia són menys i guanyen menys. No som 1.400 milions de persones. Pues hauran fet números i hauran dit allà podem vendre 100 milions de cotxes i aquí 4.
És molt... I fabricar més barat.
I a part tenen tots els components. També val a dir que em sap molt de greu haver d'admetre que el govern de la Generalitat de Catalunya, mani qui mani, no ha apostat per la SEAT a Martorell, fins i tot fins al punt de no anar-ho a visitar. Diuen que els hi és igual. Ja hem perdut la Nissan per culpa de l'Ajuntament de Barcelona de Podemos, que va dir que els volia expulsar i els ha expulsat. I estem perdent... És que és molt trist que Catalunya, la primera regió d'Espanya a fer la revolució industrial...
Estem perdent sector primari.
No tingui revolució industrial. O sigui, el sisè tecnoparadigma, tecnocognobio, l'estem perdent. I se n'està anant tot. És molt patètic.
Hem quedat amb aquest darrer adjectiu patètic sobre aquesta situació de la producció pròpia d'aquest tipus de cotxes. Fem una pausa ara mateix per la publicitat. A la tornada parlarem de la inflació, de com està encarint la vida, a veure què opinen els nostres opinadors, de com podem sortir-nos una mica de tot plegat, o com a mínim de la idea que ens hem de fer de cara als propers mesos, i també Jordi, de la Colau, perquè s'ha inventat una nova taxa, la taxa Amazon. Fem una pausa i tornem.
Radio Estel. Els dissabtes a les 9 del matí, l'Olga Vallejo obre l'Escola de Família. L'educació familiar, escolar i social sobre la taula per descobrir-ne totes les novetats. Amb el suport de la Federació d'Escoles Cristianes de Catalunya.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai on es despertaran els teus sentits.
Tot Sardana, un programa per enaltir, promocionar i promoure la dansa nacional de Catalunya. Actualitat, l'agenda sardanista, les estrenes, les peticions, les dedicatòries i molt més.
Cada diumenge a les 9 del matí, Tot Sardana amb Gerard Carrión. Us hi esperem.
Música. Ràdio Estel, Bossòst, 106.0.
Camins. Fogons.
Jo dic caselles.
On són les meves torrijas?
És que les havia provat, croquetes, i molt.
El pròxim dia podeu posar torrijas, si vols.
Nosaltres no només fem pollastre a la...
Galetes, cubans, carquinyolis, un tomàquet de rodanxes...
El romesco colomí.
Jo vull el pollastre al cava.
I dale!
Un postre, falta un postre.
La bona vesprada a Ràdio Estel. I caught it bad just today. You hit me with a call to your place. Ain't been out in a while anyway. Was hoping I could catch you throwing smiles in my face. Romantic talking, you don't even have to try. You're cute enough to fuck with me tonight. Looking at the table, all I see is bleeding white. Baby, you live in a life, and nigga, you...
Vinga, 3 minuts i mig que passen de 2:15. Això és Camins, la cua del lleó, que es posa en marxa els divendres per finiquitar els directes de la setmana aquí a Ràdio Estel. M'encanta quan Paula fa servir la seva creativitat i ens regala aquests temes tan, bueno, tan moderns, tan moderns com és ella. Això m'està dient que és Cold Name de Lil Nas. Ho he dit bé, Paula, això? Bueno, més o menys. Dius, pot millorar, però més o menys la gent que ho coneix ho haurà entès. Estem amb Ivan González, amb Jordi Serrà, fent repassades dels temes de la setmana, rapidets, com és el nostre estil aquí al Totum. Volia treure-us una xifra, 2.160 euros més l'any, així se'ns encareix el dia a dia amb la inflació. És el càlcul que s'ha fet, mentre tant els salaris no acompanyen, de mitjana enguany han pujat un 2,7, mentre que els preus s'enfilen un 6,8. La diferència entre les dues xifres és que el que s'anomena pèrdua de poder adquisitiu i l'índex de la inflació és una mitjana que inclou tota mena de productes i serveis, és un càlcul global que es fa. Llavors tenim aquest nivell de vida, aquest nivell de, aquest, la inflació ens està duent cap a la realitat que la nostra vida, sense fer grans coses, no és que la gent estigui planejant fer un safari o estigui planejant fer un creuer, no. El nivell de la vida, pagar les factures, fer la compra, pagar la roba, doncs ha pujat 2.160 euros més l'any, mentre que els salaris es queden una mica aturats. Com hem de viure, amics tertulians?
Però bé, has dit un 6,5%. Jo crec que l'Ivan i qualsevol dels nostres oients estarà d'acord. 6,8. Qualsevol mestressa o mestresso de casa és doctor en economia només que vagi al supermercat. El 6 i pico, jo no el veig enlloc. Per posar un exemple, l'arròs que comprava 0,85 en una setmana va passar a 35. Per tant, a mi que m'expliquin, i és que ho dic de veritat, des d'aquí em dirigeixo al govern central i que m'expliqui d'on caram treu aquest índex de preu, que són les muñeques de porcelanosa.
Perquè tu és més exagerat encara.
Home, de 0,85 a 1,35 la llet ha pujat 20 cèntims, per tant, a mi m'agradaria saber d'on treuen aquest 6,8%.
La mitjana, els aliments bàsics han pujat més, evidentment. Han pujat més els aliments bàsics.
I què baixa per compensar-ho?
Sorprendria, ara sorprendria. Ara diré el gas i diràs, d'on vas?
O sigui, s'ha multiplicat per 10.
Ja, però mira França. O sigui, no, és la mitjana, tot i que reitero, o sigui, és una... bueno, la inflació és una cosa que és bastant movible, deixem-ho així. ¿Vale? Estadísticament és un número, però és bastant movible.
Que està cuinada, vols dir?
Bueno, tu dius d'una altra manera que jo, però...
Vols dir que aquesta xifra de la inflació... No és del tot fiable, vols dir tu,
bueno,
Jordi?
Si ells han agafat d'una manera variable determinats productes per fer aquesta xifra...
Però a més, aquesta xifra, no, Ivan, aquesta xifra es renova, què, setmana a setmana o mes a mes?
Sí, no, es renova sempre i a més hi ha previsions futures. Per exemple, el 2023 estan parlant d'un 5,5 aquí a Espanya.
Sí.
Vale? És veritat que després, bueno, és com tot. O sigui, també els pressupostos de l'Estat que pujaran un 2, un 3, un 4... Això també es mou. Abans parlaves tu dels sous. Els sous quan han pujat els beneficis de les empreses. I clar, el problema de l'estadística econòmica és que la pots agafar per on vulguis i et puc dir una cosa i la contrària. Depèn de qui parlis. I això, jo sempre ho he dit aquí. Parles amb un, no sé, amb tots els meus respectes, amb un Gonzalo Bernardos, per exemple, i ara et dirà que, doncs, que el govern espanyol està fent molt bé, però que ara el que estan fent malament són les empreses perquè han pujat un 21% els seus beneficis i, en canvi, els sous, doncs, 4 vegades menys. Després parles amb un Niño Becerra o després parles amb... Per dir-te, economistes que es poden sortir...
Sí,
els mediàtics. Els mediàtics. I cada un et dirà coses diferents amb les mateixes xifres. Sí, la realitat quina és? I sempre ho he dit, o sigui, oblidem-nos de xifres. Uh-huh. Quina és la realitat? Que a dia d'avui ens costa més arribar a final de mes.
Aquí, bueno, és la realitat. Totalment. Aquí el que em crida també l'atenció és que escoltem després el sector de l'empresa, ara que venen les festes de Nadal, sempre hi ha alguna data assenyalada en què l'empresa espera fer un negoci especial, i ells, evidentment, també estan esperant els compradors. I jo penso, bueno, amb aquestes xifres, no estem parlant dels grans empresaris, de les persones que arriben sobradament a final de mes, sinó les persones de a peu, que jo crec que són la immensa majoria. Com podem anar a ajudar a l'empresa si ens manca doncs un sou que arribi a cobrir les necessitats més bàsiques?
És que la gràcia per poder fer baixar la inflació, que és el que tu... Per contestar-te, el govern vol fer baixar la inflació. Com ho farà? Augmentant preus. I llavors la gent podrà comprar menys, al comprar menys hi haurà menys demanda, i a l'haver-hi menys demanda els preus baixaran. O sigui, és el peix que estem en un cercle viciós. Quan el que hauríem d'anar és a un cercle virtuós.
Aquí el problema està que Estats Units ho té més fàcil, o Xina, que parlava abans, ho té més fàcil que no passa a Europa, perquè en Europa, fent el mateix, hi ha polítiques fiscals diferents, vale? Perquè realment Europa només té una política monetària igual, però la política econòmica diferent, política fiscal diferent, i això, puja, com diu ell, els tipus d'interès per rebaixar la inflació, serà complicat a Europa.
I els Estats Units, val a dir, que té una cosa que se'n diu màquina d'imprimir dòlars, que això és una cosa que no s'explica mai, però el poder angloamericà domina el món perquè ells imprimeixen dòlars. Els fabriquen del no-res, el que els hi costi, donar-li la tecla o el paper.
Sí.
I ja està.
Ja està.
No han de fer res més.
Dos temes ràpids, molt ràpids, perquè me'l valoreu amb una frase, pràcticament. Barcelona cobrarà la taxa Amazon per repartir els paquets a casa a partir del març. L'Ajuntament calcula ingressar fins a 2,5 milions d'euros anuals per aquesta taxa que grava les operadores postals que facturen més d'un milió d'euros anuals. En aquest cas, ens explicava per a Juventí Balcells que no és que tinguin, han dit, un afany recaptatori, sinó que el que volen és frenar aquesta venda online i afavorir la venda de proximitat. Ivan González, una frase per valorar aquesta taxa.
Greu error.
Ho acabarem pagant els consumidors, com sempre.
Molt bé. Doncs, per tant, no esteu massa a favor pel que puc deduir. I aquest és el tema que a mi m'interessava realment. Primer tràiler del cinquè film d'Indiana Jones amb Antonio Banderas al repartiment. Indiana Jones and the Dial of Dynasty, el dial del destí, el dial del destino. Us fa gràcia Indiana Jones? Teniu ganes d'Indiana Jones?
Més enllà de l'obra suprema i sublim d'Indiana Jones i l'última creuada, no s'ha pogut fer res més. Jo hi aniré, però no es podrà superar allò. Uh-huh.
Jo aniré a veure-la, i si puc el dia de l'estreno, aniré el dia de l'estreno.
Exactament. Que no anirem plegats, tu, que no vagin plegats tu i jo, Ivan, perquè t'he notat una eufòria. És que a mi, perdoneu, però la trilogia Indiana Jones és que em sedueix moltíssim, em sembla fantàstica, perquè a més és d'aquests casos, i ja acabo amb això perquè és una dèria personal que potser no interessa a ningú, és d'aquests casos en què la següent pel·lícula és millor que l'anterior, excepte La calavera de cristal.
Ara va dir l'última, no, eh?
Fixa't que sí, dic sí. La trilogia, i en són quatre. És a dir, La calavera ja l'ha eliminat.
La calavera de cristal és una trilogia. La calavera de cristal és una cosa que, i us dic una cosa, jo crec que la errada és que Spielberg va escoltar massa a George Lucas. I George Lucas no sap tant com Spielberg, és la realitat. En aquest cas, Lucas no participa. Spielberg és productor executiu de la pel·lícula, no l'ha dirigit. La dirigeix Jane McDowell, no? Crec que es diu així. Com es diu, Serra? Bueno, James Mangold. M'ho comunica David Serra, que està esperant per entrar. I jo tinc molta curiositat. El tràiler, sincerament, m'ha trempat molt. Escolteu, ara despedim una mica el Totum Revolutum. No marxeu, sisplau, que us volem participar en la secció de David Serra. Què ens portarà la seva mirada particular de periodista de raça, de guionista de raça, de monologuista de raça, que estem descobrint sobre el Mundial de Futbol i les seves aficions? Una jungla.
Radio Estel. allà sota una penya...
Com cada Nadal no poden faltar les neules i torrons de Casa Graupera. 125 anys endolcint les festes amb les seves especialitats artesanals, elaborades en el seu petit obrador de Mataró. Més de 50 varietats de neules i torrons, rajoles de xocolata i galetes tradicionals, totes exposades a la seva botiga online, graupera.com, on pots realitzar les teves comandes des de casa, enviaments a la península i a la Unió Europea. Segueix-nos al Facebook, Instagram o Twitter. Per informació més personalitzada, contacta per WhatsApp al 640 58 93 12 o truca al 93 755 0222. Aquest Nadal, neules i torrons Graupera. Això sí que fa Nadal. Masomega Punto Rojo aporta els àcids grassos omega-3, EPA i DHA que contribueixen al funcionament normal del cor. Aquesta tardor, Masomega Punto Rojo és el teu complement alimentari ideal. Sol·licita-la a Laboratorios Maen Punes o al 669 56 17 68. 669 56 17 68. Per ser oient de Ràdio Estel, descompte especial en la compra per telèfon de Masomega Punto Rojo. Promoció vàlida fins al 31 de desembre de 2022. Bases legals de la promoció a Laboratorios Maen Punes. Coral Memorial, columbaris en parròquies. Un privilegi pels familiars que desitgin tenir a prop les cendres dels seus éssers estimats. Un espai únic, reconfortant, proper i més còmode que el cementiri per honrar la seva memòria. Coral Memorial, la millor elecció per mantenir viu el record. Informi-se'n al 900 535 811 i consulti totes les ubicacions a coralmemorial.com.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Rafa Sanahuja.
David Serra, bona vesprada.
Hosti, tu, quin susto.
Camins.
Ràdio Estel.
Darrere cada segon de ràdio hi ha molta feina. Cada segon de ràdio.
Sí.
Déu-n'hi-do la feina que hi ha, eh?
Sí.
Tampoc hi ha tanta feina.
Expliquem històries.
Vinga, va, la cua del lleó té una cua de leopardo, podríem dir, que és els minuts que ens acompanyaran fins ara, que ens portaran fins a les 9 de la nit. Això és Camins, això és Ràdio Estel, i aquest home que jo saludaré ara mateix és una persona que ha treballat aquest guió donant la vida, deixant-s'hi la sang, la salut, les neurones... David Serra, bona vesprada.
Bona vesprada.
Gràcies, Rafa, per estar amb nosaltres.
De res, acabo d'aterrar de Qatar.
Has estat
bueno,
en Qatar?
Per poder fer el... Jo em documento bé, i aleshores per poder fer el guió com corresponia, jo m'agrada ser empíric i observar la gent, i aleshores he hagut d'anar a Qatar aquesta vegada.
Perfecte. Doncs és que no esperava menys, perquè això és una tasca professional com ets tu, professional.
Exacte.
Vam parlar aquesta setmana David Serra, va dir, bueno, què podíem fer? Digo, home, aquí al Camins som molt pro futbol, per tant, jo crec que la fauna del Mundial, és a dir,
sí,
ja no els equips, sinó les aficions que segueixen els equips, seria molt interessant, i estic, bueno, amb moltes ganes d'escoltar-te, a veure com ens analitzes les aficions.
Sí, bàsicament serà això, eh? Dins de la originalitat que em caracteritza, parlarem del Mundial de Qatar.
Perfecte.
Però com deies tu, no, parlarem de les aficions, dels seguidors, de... Una miqueta, doncs, el que hem anat fent aquestes setmanes, tirant del tòpic, sí.
Home, clar.
S'ha de tirar del tòpic,
sí.
I amb el Mundial de Qatar com a protagonistes. La cançó, una de les cançons del Mundial de Qatar ja diu el que representa per mi el Mundial de Qatar. O sigui... Bé, és igual, no jutjarem la cançó, però li diuen
Paula,
música...
A la això. Paula li agrada.
Aquesta t'agrada, Paula?
Sí,
no, home,
agrada.
No, això no pot agradar. Tucu, tucata, tucu,
pensa
tucata.
Que és, pensa que és millennial.
Ah, sí? Vols dir que els millennials els agrada?
Li agrada això i la Rosalia, no vegis.
Bueno, la Rosalia ho puc respectar, però tucu, tucata, no. Jo sóc més de tradició, més del passat, prefereixo il·lustrar, il·luminar el futbol amb allò que sonava en altres mundials, que no hi ha ni punt de comparació amb això. Per exemple, aquesta altra. No,
És Naranjito?
Això és Naranjito.
Molt bé.
Futbol en acció.
Espanya 82, eh?
Sí,
Naranjito.
Per cert, he descobert que Alfredo Di Stéfano era l'assessor esportiu d'aquesta sèrie de televisió.
Ah, sí?
Sí, sí, sí. I la veu, comentarista...
Don Alfredo, Don Alfredo.
Don Alfredo. La veu que sortia comentarista era Matías Prats.
Home.
El pare, no?
El pare, el pare. El que feia els bous.
Exacte. Sí. Anem a fer, va, anem al repàs d'algunes de les aficions.
Vinga,
per països.
Ho desitgem.
Els 32, no.
No.
Perquè no tindria massa temps.
No cal.
Començarem per un clàssic, va. Què, ja sí, no? No és el tucutucutucatà.
Mira, tenim a Brasil jugant ara mateix.
Sí, què fan, què fan?
Van 0-0 contra Camerún, però estan classificadíssims.
Com que 0-0? No, home, sí. No, si m'han dit que ha marcat Alves.
No, 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 no. Juga Alves.
Ah, juga
però
Alves.
No ha marcat. Està jugant Dani Alves, però no ha marcat. Estan aquí collant la samba brasileña.
0-0.
De moment 0-0.
Un partit més divertit. Mira, és això, eh? Brasil se les dona sempre de fer el joc divertit, el joc bonito,
sí.
Aquestes coses.
La lambreta.
Ja surten al camp havent guanyat el partit, quan encara no l'han jugat, i sí. L'aficionat és una mica això, eh? Sempre és la felicitat, la samba, la felicitat en forma de samba, vull dir... És a dir, seria Joan Clos multiplicat per 10.000, una miqueta això. És el contrari del menos samba i más trabajo.
Exactament.
Que això va dir en el seu moment Emilio Aragón, no sé si recordeu,
sí,
aquell
sí.
Gag, menos samba... Bé, és igual.
Doncs ells ho fan és más samba i menys treball.
Això sí, això és más samba i menos treball. Abans, durant i després del partit sempre van amb el timbal, amb el pandeiro...
A tope.
Amb el berimbau, que és un instrument musical brasiler que he descobert.
El berimbau, ah, molt bé.
Doncs sí, això sempre, tocant, a punt, abans, durant, després... Només paren si perden.
Ah, aquí hi ha un...
Sí, 5 minuts i després hi torna la tornen. Samba. Després torna
fan,
la samba.
Fan 5 minuts de duelo,
de dol nacional,
i ja està,
i apa, vinga, anem amb més samba. Anem per Alemanya. L'Alemanya, l'aficionat a Alemanya és el tio. Estem d'acord, no?
El tio?
El tio, és el tio, perquè és alt, és més alt que els de la resta.
Ah, vols dir
són
que...
Els alemanyots són alts, són genals,
sí.
Són entre nòrdics i alemanys.
Sí. Molt una mica hormonats, vols dir? Una mica.
Bueno, no sé, depèn de l'alemany o l'alemanya. Però no només són altius, sinó que s'hi senten molt superiors.
Sí.
Això ha acabat ja, ho hem vist en aquest Mundial i en l'anterior.
S'ha perdut.
Això s'ha perdut.
És una llàstima.
S'ha perdut aquella gran frase de Gary Lineker, que deia que el futbol és aquell esport que juguen 11 contra 11, sempre guanya Alemanya.
Home, perquè va haver una ratxa gran que passava
molt
això.
Molt gran, eh? Molt gran, gran. Eh? Déu-n'hi-do.
Sí. Home, 4 Mundials tenen, no està
sí.
Malament.
No, no,
sí,
gens.
Sí, sí.
Això ara ja no passa.
Vale.
Ja estan ja trepitjant de peus a terra. L'aficionat alemany seria... I això de dir que no és meu, és una aportació teva.
Gràcies.
És l'equivalent, i estic totalment d'acord, a l'aficionat del Real Madrid.
Sí.
Són parells, són com siamesos.
Jo dic que l'Alemanya és el Real Madrid de les eleccions.
Sí.
I el Bayern de Múnich, el Real Madrid alemany.
Alemany, sí. I el Barça seria el Borussia Dortmund alemany?
El Barça seria el Benafigos... en aquest moment, el Benafigos europeu.
La gran diferència entre Alemanya i el Madrid és que el Madrid guanya.
Sí, això és veritat. Però ells pensen que guanyaran.
Exacte, sempre
pensen que guanyaran.
Que guanyaran, i per això és una afició doncs, així com molt, molt altiva, molt de gent seriosa alta,
sí.
I de crit potent.
Exactament.
Anem per França.
Au,
Li dedicaré poc temps a França, perquè tenen una de les pitjors lligues del món, la lliga francesa és això,
sí.
Juntament amb la de Qatar i la de San Marino, que també són fluixotes. I en quant a selecció, doncs, la selecció francesa fa la mateixa ràbia que el PSG.
Sí.
La mateixa, idèntica. És una selecció que ens fa ràbia.
Deixa'm que digui una cosa que em fa il·lusió dir-la. Puto PSG.
Ja està. Ara, anem per una bona, anem per una afició bona d'aquelles que valen la pena. Aquests, ja els heu identificat, tenen fama de provocadors, tenen fama de provocar aldarulls, destrosses... És una fama merescuda, totalment. Abans de començar el partit, l'aficionat anglès es pren una gerra de cervesa.
Una.
De fet, no. De fet, se'n pren una per hora o cada mitja hora. I aleshores va en funció del nombre de cerveses en la prèvia del partit. Si ells comencen a fer la prèvia 10 hores abans, 20 van... cervesetes abans del bon partit d'un partit de futbol. Aleshores, sí. Comença el partit, cervesa en mà, glob de cervesa. Glob anglès, eh? No és el... No és el teu glob o el meu
no
glob,
és un
el vostre.
Glob, no és un glob humil.
No, és un glob anglès.
És un glob ambiciós.
Ja, home, això és conegudíssim. Hi ha el glob anglès
sí.
I els altres globs. Primer minut, Glop, glop de cervesa. Primera gran ocasió del partit, sigui de qui sigui, eh? Glop de cervesa. Primera targeta, glop de cervesa. Segona targeta, dos glops de cervesa. Que és la segona. Mitja part. Doncs home, mitja part és tots els glops necessaris per acabar la gerra en qüestió, que no sigui començar la segona part amb la gerra començada. Per tant, hem de començar la segona part amb una nova cervesa.
Efectivament.
Gol d'Anglaterra.
Buah!
Clar, no hi ha glob, no hi ha glob.
A mi em fa gràcia, perdona, David, ja estàs llançat, però quan marca Anglaterra va amb la cervesa i de l'eufòria es va sortint la cervesa.
Clar, ja no hi ha cervesa aquí.
Es va sortint la cervesa.
La cervesa es desprèn.
Es desprèn.
Es desprèn. Ja no hi ha...
Plou cervesa.
Dins la gerra ja no hi ha cervesa. Guanya Anglaterra, la gerra prendre pel sac,
i si, més. I si perd? I si perd?
Perd Anglaterra, doncs fot-li a la cervesa, tu. Escolta, no ens quedarem aquí la cervesa i ens quedarem tristots. Ens hem de compensar.
Ui, Japó.
Està de moda. Japó està de moda.
Sí, sí. Va guanyar, recordem que va guanyar Espanya ahir.
Va guanyar Espanya.
Contra todo pronóstico.
Sí, 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 o no. Per sobre de tot, els japonesos és l'educació.
Molt.
Molt. Guanyen, saluden.
Sí.
I ho celebren. Però tampoc ens passem celebrant-ho.
No.
Després de celebrar-ho, saluden, s'abracen, però sense massa efusivitat,
no,
o sigui dit, eh?
No.
I saluden, sempre.
Sempre.
Són molt educats, molt tradicionals. Mm-hmm. Ho celebren, això sí que ho celebren, eh? Perquè en el futbol tothom qui guanya...
No, ho ha de celebrar una mica.
Malta,
sí,
que no guanya mai, però la resta de partits...
Sí.
Malta o Andorra, fins i tot, podríem dir. O les Illes Feroe, també.
També, també, probablement.
Acabada la festa, però tot queda recollit, sí, tot queda net.
Això és flipant, eh?
És impressionant.
Hem vist imatges en aquest mundial, sí, dels aficionats allò amb bosses recollint tot l'estadi.
Bueno, és com els catalans d'antes.
Tu t'imagines...
De fa molts anys, que era allò d'un paper terra. Us han recollit allò del que passava abans a la prehistòria de Catalunya?
Ni un paper terra.
Ni un paper terra. Doncs una miqueta és això.
Jo crec que els espanyols, en aquest cas, els observem com si fossin marcians, eh? Perquè, clar, nosaltres som una mica tot el contrari.
Tot.
El que pugui estar a terra, que estigui a terra.
Clar, perquè, home, que fa més festa, fa més celebració, no?
Efectivament.
Austràlia.
Què dius?
Sí, Austràlia és l'afició australiana és la gran desconeguda perquè fins ara no teníem massa a celebrar.
És veritat.
Jo pensava que Austràlia només jugaven a rugby.
No, tenen una selecció.
Tenen una selecció de futbol i fins i tot una de bàsquet.
I estan al Mundial.
I estan a vuitens de final, per això. Han passat a vuitens, però clar... Era una miqueta desconeixement de com celebrar-ho, perquè no hi estan gaire acostumats. Anem per Ghana. També
Ghana?
Sí, oh. És una afició que sempre està contenta, perquè sempre gana.
Tanquem la paradeta.
I després també tenim un país com l'Iran, que és una afició de l'Iran.
Oh, 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 oh.
Vinga, va, el següent. Aquests són
ara,
els bons.
Ara.
Aquests són els més grans de tots.
Ara.
Deixem, o sigui, no hi ha res millor que l'afició argentina. L'aficionat argentí és l'extrem. O sigui, no hi ha un terme mig. O l'equip és molt, 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 però molt, molt bo, o és una merda absoluta. Però no hi ha un terme mig a dir, mira, avui no s'ha ido bien... Bueno, hi ha argentins que parlen català. Avui s'ha anat bé, avui... Bueno, el resultat... L'empat, sí, no està malament. No. O anem a cremar a la selecció o els fem déus, però no hi ha un terme mig. Es dona el fet, a més, que una mateixa persona pot... el bipolarisme amb les fricions...
En dos minuts, En dos minuts.
O menys.
En 30 segons.
Viuen el futbol amb molta passió, amb molta intensitat, però sobretot amb moltíssima, molta, molta, molta passió.
I especialment el Mundial, eh?
Home, clar. Clar, i a la Copa Amèrica. És molt important també per la Copa Amèrica perquè és l'únic que han guanyat, és important.
És veritat. Bueno, i van guanyar mundials de la mà de Maradona, de Diego Maradona.
És veritat, han guanyat mundials. Dos, no?
Han guanyat dos mundials.
El 78 i el 86.
Aquesta és. Mira. El de Maradona és el del 86.
Sí.
Doncs a mi em flipa l'afició
argentina. És brutal.
Estan bojos.
Però a més sempre canten, perquè tenen un repertori musical molt bo.
Bueno, és que porten la làbia argentina.
Exacte.
A la grada.
Sí, 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 són molt cantaires, sempre canten. També hem de dir que són els poetes del menyspreu i l'insult quan perden. Ho vam comprovar amb Aràbia Saudita...
Totalment. A Twitter.
Les piulades que hi va haver.
Impressionant.
Era impressionant.
A mi m'encanta, perdona, David, quan fan la recontraconxa,
sí,
la requete contraconxa,
sí,
tu madre.
Exacte,
o sigui,
exacte.
Ja és...
El repertori va ser... I també és la hipèrbole en potes quan guanyen.
Oh, tope.
És això que dèiem, els extrems, uh-huh, doncs és això. I com dèiem, molt cantaires, perquè tenen un repertori. Musicalment, la selecció argentina i el futbol argentí és per fer una llista d'aquestes de Spotify.
És màgic.
És a dir, l'Argentina, musicalment, seria l'altre extrem que Espanya, on la riquesa musical es resumeix en això. És Manolo.
Manolo,
o sigui, Manolo, bueno. Això ens porta a parlar així ràpidament, diríem, de... A veure, l'afició espanyola no és l'aficionat de la selecció espanyola, és l'aficionat de la Roja.
Sí.
És que això ja la resumeix, és la Roja.
La Roja.
És Espanya! O sigui, és ¡Vamos, España!
La sempre fúria.
Criden. És la fúria, és la raza, sobaco, la raza roja.
És el sobaco de Camacho.
Exacte.
Una imatge que us regalo, amics oients.
I l'originalitat dels càntics d'Espanya és el... Bueno, és el oe, 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 i a la por ellos.
I lo, 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 lo,
sí. Mira, aquesta cançó no és Manolo del Bombo, és Manolo Escobar, el Mundial. La cançó d'Espanya del Mundial... No, no.
Ah, no?
La canció del Mundial 82.
Tremendo, incunable.
I aleshores, dins d'aquest, així, ràpidament diríem que hi han dins d'aquest grup de la selecció espanyola hi ha els catalans que no ho reconeixeran
aquest
mai.
Aquest és un tema espinós, eh?
Sí, és el catalanet aficionat de la Roja. És aquest petit grupet, clar, és el català que somia en espanyol. No reconeix, somia en espanyol i ell no ho reconeixerà mai. I canta la por ellos y a l'oe en somnis. Així, o com l'Aznar parlava català, amb la intimitat.
Intimitat.
Però no, només és allò que dic, no, jo no vaig a Espanya, perquè a Espanya no m'interessa, no em representa Espanya. Dius, cony, sí, Corea del Sud et representa, i... No,
Gales.
Sí, jo veig més els partits de Bèlgica, d'Holanda...
Gales els agrada molt.
De Gales també, sí. De l'Isla Feroe també el miren, aquests també, però Espanya no. Espanya és aquella català garri que va amb el puny apretat a dins de la butxaca celebrant els gols, però no ho ha expressat.
Volia rematar-la amb alguna
cosa? Ah, sí, volia rematar amb la gran sorpresa d'aquest Mundial, que són els comentaristes. M'encanten els comentaristes de la televisió espanyola, sobretot Iniesta i el seu entusiasme, i Marchena. I després el gran descobriment, que és Mariano Rajoy. Em quedo que amb aquesta frase.
Endavant.
Amb lletres daurades. Costa Rica, això ho va dir Rajoy, ho va escriure Rajoy. Costa Rica és Costa Rica i Alemanya és Alemanya. I Alemanya me dio la razón.
Doncs,
això no cal dir
si Alemanya et dona la raó, és que tens molta raó.
Exacte.
David Serra, moltes gràcies.
Adiós.
Jordi i Ivan, gràcies a vosaltres també. Recollim. A punt d'arribar a les 9 de la nit, 9 divendres de la segona temporada de Camins en la banda, com sempre, Ferran Candevila a la producció, Carla Buigas, Pere Juventí Balcell, Sílvia Muñoz, Caselles a la redacció, la Paula a tope, ara informació, en seguida ens n'anem, se'ns acaba el temps, però dilluns, si TH no se n'adona que aquest programa és una farsa, ho tornarem a fer. Farem Camins, cuideu-vos!